Cafè de Punt 7 Ràdio, amb Elsa Cano, Laura Cugat, Adrià Giró, Pol Güell, Cels Naranjo, Francesc Toro i Oriol Valentí.
Bona nit i benvinguts al 48è Cafè de Punt 7 Ràdio. Comencem un nou programa amb moltes ganes de passar una bona estona de ràdio amb tots vosaltres. Avui a l'estudi som pocs, però tot i així amb la il·lusió ben ferma, eh? Que sí, Oriol Valentí?
Sí, senyor. Bona nit.
Què tal? Com estàs?
Bé, doncs avui parlarem de tolerància i pel que veig, tu, Pol, que ets el director, no toleres gaire la companyia i no els has deixat venir.
Que jo no tolero la companyia, precisament el que faig jo és tolerar l'absentisme en aquest programa. Tu ets tolerant amb l'absentisme o no?
Jo totalment. Jo el que no tolero és que no hi hagi tanta gent.
Perquè tu, Oriol, quan anaves a l'escola eres del que feia absentisme o no?
Depèn del dia, però diguem un veu baixa que no m'escolti gaire gent.
Tranquil, que aquest programa em sembla que molta gent no se l'escolta. En tot cas, potser els 5 col·laboradors que tenim els hi haurem de posar creueta i veurem si els hi tolerem més faltes o no.
Suspesos.
I escolta, també en el programa d'avui aprofitarem per fer una altra secció de música que segur que serà molt interessant i que vinc a barrejar dos estils que a priori sembla que siguin molt contraris, el rock i el flamenc. Com ho veus això?
Jo, com que no hi entenc de rock i no hi entenc de flamenc, t'escoltaré i digues el que et sembli, i encara que diguis alguna tonteria, tranquil, que no me'n donaré compte.
M'encanta tenir públic així perquè és tot tan fàcil. En tot cas, només un matís, rock i flamenc, però que ningú s'espanti. No parlarem de Melendi. En tot cas, deixem ja de fer el pallús, si et sembla, i comencem el programa.
Endavant.
Doncs Oriol, com ens acabes de dir, ens toca parlar de tolerància. No sé ben bé com ho vols fer això, però en tot cas et deixo el micròfon per tu i tot teu.
Bé, de tant en tant pots parlar una mica perquè no em quedi sol.
Toleres el diàleg?
Tolero el diàleg, sí senyor, és més, exigeixo el diàleg.
Si ho exigeixes ja no ets tolerant, eh?
També tens raó. Bé, en aquest cas parlarem de tolerància política. Què entenem per tolerància? Doncs la tolerància és aquell valor que permet la coexistència pacífica de visions conflictives i formes de vida en una mateixa societat. En el terreny individual entenem que una persona individual deixa que les altres persones siguin lliures i visquin com vulguin segons els seus estàndards de vida. És allò de dir, de respectar el modus vivendi. La tolerància, en aquest cas, ara parlem de tolerància quan un grup que està en una posició dominant de poder, en aquest cas en la societat actual doncs parlaríem de l'Estat, si ens fixéssim en una societat més antiga doncs parlaríem de la monarquia, per exemple, el cas és que parlem d'aquelles persones que tenen poder, doncs no l'exerceixen, decideixen prescindir de l'exercici del poder per no interferir en la vida de les altres persones o grups minoritaris, encara que no estiguin d'acord amb el seu modus vivendi, amb la seva manera de viure, ja sigui per raons polítiques, per raons morals, per raons religioses, per les raons que sigui. El fet és que permet que un grup que actua o es comporta d'una manera amb la qual tu no estàs d'acord, doncs actuï d'aquella manera i no exerceixis el poder quan tens la capacitat de fer-ho. Encara que això impliqui deixar que es facin pràctiques que tu consideres força qüestionables. Podríem dir fins i tot que això és una mica hipòcrita, però en aquest cas doncs entenem que això és la tolerància. I hem d'entendre la tolerància no només des del punt de vista de la tolerància que exerceix aquelles persones que tenen el poder, sinó des del punt de vista d'aquells grups minoritaris. És a dir, la tolerància també és una mica recíproca, perquè la gent que és tolerada no vol ser tolerada, sinó que, a més, vol ser acceptada. Per tant, aquí ja tenim dues formes de tolerància. El que és el deixar fer i el que és l'acceptar, que és el que en parlarem més endavant.
Si et sembla, ara podem anar a buscar quin és l'origen de la tolerància en la teoria política.
Sí, en la teoria política el concepte de tolerància emergeix a Europa durant el segle XVI. Et sona alguna cosa que passés a Europa durant el segle XVI?
Revolució Francesa?
No, la Revolució Francesa és una miqueta més endavant, 1789.
Només m'he equivocat de 200 anys.
Sí, no passa res, per 200 anys, 200 anys amunt, 200 anys avall. No,
doncs... Jo és que com que sóc de lletres, això de comptar segles ja vaig malament.
No, doncs 200 anys abans de la Revolució Francesa, a Europa, en el segle XVI, doncs hi havia la reforma protestantisme de Martin Luther. Moltes vegades aquí he parlat de la reforma protestantista, però és que realment la diferència entre catolicisme i protestantisme origina un viatge en la societat que, encara que ara ens sembla difícil d'entendre o no ho arribem a percebre, ha creat diferències importantíssimes a Europa.
De fet, si una cosa hem après en tota aquesta temporada amb tu és que la reforma protestantista és fonamental per entendre el nostre món i que no es pot entendre cap conflicte sense la Guerra Freda.
Sí, senyor. Aquestes dues coses són sagrades en política.
Avui no tenim Guerra Freda, però tenim reforma protestantista.
Sí, exacte, avui tenim els protestantistes. Doncs, en aquest cas, amb el protestantisme neix el concepte de tolerància com a solució en el conflicte que hi van haver entre les guerres religioses. Quan hi ha aquestes guerres, doncs, en aquest cas, fa falta alguna idea, alguna cosa que permeti que convisquin aquestes dues formes de cristianisme. I això, aquesta cosa que fa falta, doncs, ho acabarem trobant en el concepte de tolerància, que és allò de dir, no estem d'acord amb el protestantisme o amb el catolicisme, és igual, però permetem la seva existència. A partir d'aquí, quan neix la coexistència civil entre aquestes dues religions, tenim que la tolerància, tornem a tenir-ne dos tipus. Tornem a tenir aquella tolerància relacionada amb els afers públics i l'ordre públic, i llavors tenim la tolerància en aquells assumptes que serien més irrellevants, que no tenen tanta incidència en la societat, que seria l'esfera privada. Ara m'agradaria plantejar una pregunta. Realment, creus que hi ha diferència entre els assumptes públics i els assumptes privats? O sigui, hem de ser tolerants, més tolerants a l'esfera pública o menys tolerants a l'esfera pública? Què en penses?
Doncs això és una pregunta molt interessant. Jo ja t'avanço personalment que crec en la tolerància en tots els aspectes. Al final això no tenim l'Adrià Giró, però ens porta aquell principi filosòfic que la llibertat d'un acaba on comença un de l'altre. Jo sempre he estat partidari que la gent pugui actuar com vulgui, mentre això no impliqui conseqüències negatives a altres individus. I això crec que és un principi que s'ha d'aplicar en els afers públics o en els afers privats.
En aquest cas, la diferència entre la tolerància pública i la tolerància privada neix, com dèiem, sobretot estem parlant en tema religiós, estem en ple segle XVI, sobretot per lo que és l'exercici de la religió en presència pública o dins de casa en l'àmbit privat. En aquest cas, en molts casos, s'arriba a concloure de sí, respectem la religió, si la practiques a casa teva i que ningú et vegi, serem tolerants, però no volem manifestacions de la teva religió en el carrer, per tant, jo què sé, de la teva religió no volem ni que ens construeixis temples sagrats, no volem que ens facis rituals al carrer que estiguin exposats davant de tota la gent, i aquí doncs, és on te naixerà la diferència entre el que és la tolerància pública i la tolerància privada. Llavors, si anem avançant cronològicament, doncs arribaríem el que és la tolerància en l'estat liberal. Quan sorgeixen les idees liberals, doncs la tolerància doncs s'acabarà traduint en lleis. El que fa l'estat liberal és precisament això de la famosa separació de poders, no?, entre el poder executiu, el poder legislatiu i el poder judicial, i en aquest cas, doncs, evidentment, la idea de tolerància s'acabarà traduint en el poder legislatiu, en legislar amb drets que serien, per exemple, el dret a la lliure consciència de tots els ciutadans, el dret a la llibertat religiosa, el dret a la llibertat d'expressió, el dret d'associació, el dret de llibertat personal. Aquests drets no són res més que la manifestació legal de les formes de tolerància. Clar, llavors aquí entraríem en aquests dos significats de tolerància que exposava al principi, que es pot veure la tolerància des del punt de vista d'aquell que tolera, o sigui, el que està en una posició dominant de poder, o aquell que està en una posició de dominació, o sigui, que és dominat. Que, clar, el que mana, com si diguéssim, el que vol fer és no interferir, és dir, jo et tolero a tu i així no tinc cap conflicte, però és que, a més, el que és dominat vol que no només que el deixin fer, sinó que, a més, l'acceptin. I aquí és on hi hauria la perversió, en aquest cas, del liberalisme. El liberalisme és tolerant en moltíssims aspectes de la vida pública com de la vida privada, però en un sentit negatiu. És això que diem, la tolerància negativa seria no interferir, la tolerància positiva és, a més, reconèixer. El liberalisme té molta tolerància negativa, però a vegades té menys tolerància positiva i davant dels grups minoritaris costa reconèixer-los. Per exemple, ens trobaríem amb el tema del debat religiós que n'estàvem parlant, el famós tema dels burques, no? Per exemple, en el cas de la tolerància negativa seria, mira, si vols portar-lo no em posaré pel mig, però, clar, la tolerància positiva, a més, seria el reconeixem i et donem facilitats perquè el portis, etcètera, etcètera. O si volem entrar en el...
Sí, seria explicitar a través de la llei que la gent té dret a portar burques si ho considera oportú.
Exacte. Això seria tolerància positiva. O si, per exemple, ho portem en el terreny més polític i ideològic, que també últimament està bastant de moda, seria, per exemple, en el cas de les manifestacions feixistes o d'ultradreta. Tolerància negativa seria, per exemple, mira, si us voleu manifestar, manifesteu-vos, i tolerància positiva seria, a més, dir, és una manifestació completament legítima i a més us escoltarem i a més us donem facilitats perquè us manifesteu i etcètera, etcètera. Això seria tolerància positiva.
I tu què creus, Oriol? Que, per exemple, amb el que ens exposes, que és molt interessant el tema de les manifestacions de grups d'ultradreta i xenòfobs que últimament estan emergint a molts països de la Unió Europea, tu creus que s'ha de permetre que es manifestin? Hi ha d'haver tolerància positiva, tolerància negativa, tolerància zero, com es sol dir?
A veure, aquí el que ens trobem és que entren en xoquen dos drets fonamentals i que les constitucions modernes els hi donen moltíssima rellevància, com seria el dret a la llibertat d'expressió i en aquest cas serien els drets humans. Perquè, clar, el dret a la llibertat d'expressió seria, en aquest cas, que qualsevol individu pugui expressar la seva ideologia política, sigui la que sigui, però en aquest cas hem de tenir en compte que és una ideologia que atempta contra els principis dels drets humans, perquè són ideologies que, quan han estat al poder, doncs han utilitzat sistemàticament la tortura, han vulnerat, per exemple, els principis de legalitat fent judicis i empresonaments injustos, fins i tot han arribat a executar persones amb la pena de mort i, per tant, tots aquests drets no s'han respectat i, per tant, exaltar aquests valors estem parlant literalment de terrorisme d'estat.
Però aquí ja entra una pregunta interessant que és, primer de tot, un matís. Una cosa és exaltar aquests valors, l'altra és aplicar-los. Són dues coses diferents. Llavors s'ha de dir, es poden exaltar, sí o no?
Clar, a veure, aquí ja estem entrant... Això és una interpretació de la llei i això ja és una mica subjectiu. Jo des del meu punt de vista no, perquè des del moment que permets que s'exaltin valors que no respecten els drets humans, des del punt de vista de que les llibertats comencen i acaben, on comencen i acaben els drets i llibertats d'una altra persona, doncs una altra persona que s'hagi vist afectada per un terrorisme d'estat d'aquest tipus, doncs pot pensar que el fet de l'exaltació d'aquests valors doncs atempta, per exemple, el dret de la dignitat humana. I per tant estem creuant també un dret que també és fonamental. Jo, des del meu punt de vista, no hauríem de ser tolerants en aquest tipus de manifestacions. Tot i així, ja dic que en aquest debat hi ha arguments per tots els tipus, i sense anar més lluny, actualment aquestes manifestacions estan permeses perquè es preval el dret de la llibertat d'expressió, però ja et dic, això des del meu punt de vista considero que és un debat subjectiu, depèn de quin dret facis prevaldre per sobre d'un altre.
En aquest cas també és interessant que el tipus de formacions i grups polítics que estem parlant, els d'extrema dreta, ultradreta i xenòfobs en general, el que fan és camuflar el seu discurs per evitar aquest conflicte de dir si estan atacant els drets humans o no. Al final ens hem acostumat a sentir expressions del tipus «jo no sóc racista, però crec que els de casa han d'anar primer», o «netejant qualsevol ciutat», o bé dient que els immigrants que delinqueixen han de ser expulsats. En fi, tots tenim molts exemples d'aquests al cap. Llavors la pregunta potser és: quan defineixes la línia del que és extrema dreta i què no?
Clar, és que és el que estava dient. La línia és molt fina, i una situació que estigui a la frontera, per una persona que interpreti la llei d'una manera serà travessar la línia, i per una altra persona que interpreti la llei d'una altra manera doncs serà no travessar-la. A veure, en aquest cas concret de netejar ciutats o de cadascú a casa seva, és que aquí ja entrem en el terreny fins i tot de la bona fe, o fins i tot de la mala fe, ja és, depèn com ho interpretis. Vull dir, clar, quan et diu això una persona que ja saps els antecedents que té, que ja tens clara la seva ideologia, doncs evidentment jo penso que és molt deduïble veure per on va, però clar, la llei que no entén de què és deduïble i què no, doncs moltes vegades ho permet.
Per això, a mi, si em permets expressar la meva opinió, el que crec és que al final aquest tipus de grups s'ha demostrat tolerància zero, no a nivell legal, sinó a nivell d'opinió pública. Probablement més important que el fet de prohibir o no prohibir aquestes manifestacions és que hi hagi una condemna explícita i inequívoca de l'activitat d'aquest tipus de partits i individus. I personalment crec que ara mateix això no s'està produint. Si no, l'exemple el tenim que a França guanyen eleccions al Front Nacional, han estat a punt de governar a molts departaments de França, a Àustria veiem com l'extrema dreta populista ha estat a punt d'arribar a la presidència, i així podríem posar molts més exemples.
Bueno, jo no aniria tan lluny. Per exemple, la seu de la Generalitat a Madrid va ser atacada per un grup d'ultradreta, que a mi no em consta que hagin tingut condemnes massa dures. Per exemple, a Montblanc hi va haver un local cultural que també va ser atacat per uns radicals ultradreta. Tampoc em consta que hagin tingut masses condemnes. I llavors, en canvi, doncs, ens trobem que un noi que fa així propaganda perquè se'n vagin a productes en català, doncs es troba davant seu doncs tot el pes de la justícia.
Sí, a banda que vivim en un estat que encara té molts símbols franquistes presents en el carrer i a l'espai públic.
I subvencions al Valle de los Caídos, per exemple. No cal anar a França per trobar-se manifestacions d'aquest tipus per dir si tolerància zero, si tolerància sí, si tolerància no, quan els exemples els tenim a casa nostra.
En tot cas, amb això ja ens estem allunyant una mica del tema. A mi el que m'agradaria preguntar-te, així com pel que ens has estat explicant, sembla que el concepte de tolerància negativa és propi del liberalisme. La tolerància positiva seria un concepte introduït per ideologies més pròximes a la socialdemocràcia?
Sí, jo, sí, no t'ho podria negar. La tolerància positiva seria introduït per aquelles ideologies més pròximes a la socialdemocràcia, però sobretot provenents dels grups minoritaris. O sigui, al final, quan es parla de respecte a les minories, encara que al final segurament tant tu i com jo arribarem a convergir doncs que les minories s'ha de ser tolerants amb elles i s'han de respectar, perquè arribem aquí és perquè anteriorment hi ha hagut un col·lectiu de persones d'un grup minoritari que han expressat la seva voluntat de ser reconeguts. Si no, aquí no hi hauríem arribat. Després segurament sí que la socialdemocràcia, doncs, amb aquestes reivindicacions, podríem dir que s'ha mostrat molt més tolerant que no pas, per exemple, el liberalisme conservador.
Llavors, en aquest sentit, la pregunta que em faig jo és si és possible tenir una societat justa i igualitària si no s'aplica tolerància positiva a les minories.
Home, sens dubte, perquè al final, i avui en dia sobretot, tenim una societat que és molt plural, vull dir, mirem al nostre voltant i com per exemple fa 50 anys teníem una, dues o tres realitats diferents, doncs avui en dia mirem al nostre voltant i tenim 30 realitats diferents. Al final, o aquestes realitats fem un pas endavant envers la tolerància positiva i la reconeixem totes, o al final aquesta societat difícilment serà justa i podrem coexistir tots civilment d'una manera pacífica.
Mira, al final, per exemple, a mi m'està venint l'exemple al cap dels col·lectius LGTB, o sigui, lesbianes, gais, bisexuals i transexuals, que entendria llavors que la discriminació negativa seria deixar-los a fer que facin el que vulguin, però potser per aconseguir una efectivitat total en termes d'igualtat és necessari que hi hagi una legislació que els garanteixi que tenen els mateixos drets que les parelles heterosexuals.
Per exemple, tolerància negativa seria el cas de dir, mira, si hi ha un gay, i ara dit així sonarà molt fort, si una persona és gay no l'empresonarem, això seria tolerància negativa, ho deixem que ho sigui, i en canvi tolerància positiva doncs seria això, no només no aplicarem represàlies contra ell, sinó que a més doncs farem una llei que li garanteixi els mateixos drets que una parella heterosexual.
Suposo que al canvi a la fi el concepte de democràcia que jo he escoltat més vegades no és només que governi la majoria, sinó que la minoria pugui expressar-se lliurement i aspirar a ocupar les posicions de poder de manera democràtica i legítima.
Sí, i que la majoria no oblidi la minoria i governi també per la minoria. És la famosa frase de governar per tothom, que tothom diu i que difícilment tothom fa.
Doncs aquí el cafè, si et sembla, apel·lem a qui ens estigui escoltant, que els nostres governants segur que escolten moltíssim el nostre programa, doncs que governin per tothom i, com sempre diem, a respectar els drets de les minories sempre i quan no envaeixin els drets dels altres.
Exacte.
Doncs Oriol Valentí, moltíssimes gràcies per portar-nos a aquesta secció tan interessant. Llàstima pels que no han vingut, ells s'ho perden.
Ells s'ho perden.
Només ho hem pogut gaudir tu i jo.
Hauríem sigut tolerants, encara que al principi del programa hem dit que no, hauríem sigut tolerants amb ells si haguéssim vingut.
Si en el fons saps que som un parell de trossos de pa.
Exacte.
Doncs escolta, et sembla si anem a sentir una mica de música?
Anem-hi.
I'll leave it out of the way.
Com hem promès a l'inici del programa, avui farem una barreja d'estils ben especial. Ara mateix estem escoltant Teenage Riot, una cançó de Sonic Youth que pertany al disc Daydream Nation. Sonic Youth és una de les bandes de referència d'això que alguns anomenen rock alternatiu o experimental. La banda s'ha fet famosa, entre d'altres coses, per tenir una sonoritat molt pròpia. La música de Sonic Youth està conformada per moltes peces assonants, una voluntat d'experimentació que busca travessar els límits del rock i portar-lo a nous horitzons. El grup ha gravat en total més de 25 discos i ha estat 30 anys en actiu, del 1981 al 2011. Com a curiositat, la banda es va acabar quan en Thurston Moore, el cantant i guitarrista del grup, li va posar les banyes a la Kim Gordon, la baixista i també cantant del grup, després de 27 anys de casats. Però, en fi, com que això no és un programa del cor, ho obviarem i només esperem que es reconciliïn i puguem tornar a veure Sonic Youth en directe ben aviat. Com dèiem, la banda de Nova York estava predisposada a l'experimentació i, com deien ells, volien portar el rock fins als límits que ningú havia fet. Un exemple d'això són els àlbums publicats per Sonic Youth Recordings, una discogràfica creada per la pròpia banda en què es barreja el noise rock amb la música contemporània i altres gèneres. Però que ningú s'espanti i que cap dels oients menys acostumats a això de l'experimentació canviï el dial, que no posarem cap fragment dels discos. Tot i que sí que ens recomanem l'escolta pels que tinguin ganes de descobrir coses que vagin més enllà de les radiofórmules tradicionals.
Si yo encontrara la estrella que me guiara, yo la metería muy dentro de mi pecho y la venerara. Si encontrara la estrella que en el camino me alumbra. Como relámpago de fuego fuiste, que en mi sentimiento entrate, y que en mi sentimiento entrate. Déjate encendido el fuego y entre llamas me déjate. Estrella, llévame a un mundo con más verdades, con menos odio, con más clemencia y más piedad. Y romperemos las nubes negras que nos engaña, que nos acecha. Abriremos un mundo nuevo sin fusiles ni veneno.
Us ha sobtat que saltem de Sonic Youth al flamenc? Doncs de seguida veureu què hi tenen a veure. Enrique Morente poca presentació necessita. una de les grans veus del flamenc, un nom d'aquells que, encara que no en sàpigues gaire del gènere, com és el meu cas, el coneixes sí o sí, a no ser que siguis l'Oriol Valentí.
És que jo, deixa'm que et posi en qüestió això, perquè jo no hi entenc gaire sobre el gènere i no el conec.
Per això mateix portava aquest incís aquí, Oriol, perquè ja m'ho ensumava. Però, en fi, per poca sensibilitat que tinguis, excepte que siguis l'Oriol, reitero, respectes Enrique Morente i el reconeixes com un dels grans de la música d'Espanya. Però si dèiem que Sonic Youth volia eixamplar els límits del rock, hauríem de dir que Morente volia fer el mateix amb els límits del flamenc. I en aquest camí, el cantaor es va trobar el 1996 amb una banda de rock de Granada, la Lagartija Nick, i d'aquí en va sortir Omega, un disc que barrejava la tradició flamenca amb el rock. A més, el disc va servir per homenatjar tant a Federico García Lorca com a Leonard Cohen amb textos i música dels dos autors. Un exemple d'això és el tema Manhattan, passat per la visió del flamenc i el rock.
Vengo a desquitarme Dinero conquistaremos más conquistaremos de mí Te guía una señal en los cielos
La repercussió d'Omega va ser molt gran. De fet, potser és el disc de més èxit de Lagartija Nick i quasi que també de Morente. Però, com us podreu imaginar, les inclusions del músic flamenc en el món del rock no es van acabar aquí. Un bon exemple podria ser la cançó Tendrá que haber un camino, que el cantaor va gravar amb Los Planetas, la banda granadina referencial de l'indie espanyol. Si us sembla, n'escoltem un fragment.
Me lloré
De moment hem escoltat Enrique Morente col·laborant amb bandes andaluses, cosa que potser no serà tan sorprenent. Però del que us volem parlar és de la relació de Morente amb Sonic Youth, la banda que escoltàvem al principi. I és que el músic granadí i la banda de Nova York van col·laborar dues vegades junts. La primera va ser el 2005, que ja us avanço que l'escoltarem al final del programa, i la segona el 2010 en la inauguració del Centre 2 de Mayo de Móstoles, en què s'inaugurava una exposició dedicada a Sonic Youth. Aquell dia van interpretar conjuntament un marinete, que és un pal del flamenc, passat per les guitarres distorsionades de Thurston Moore, Kim Gordon, Lee Ranaldo i companyia. Tal i com deia el periodista del País, Pablo de Llano, és probable que ens trobéssim amb el naixement d'un nou gènere, el marinete heavy o Sonic Marinete. Per anar acabant, a mi m'agradaria recordar unes paraules que va tenir cap a Morente, Javier Liñán, director de la discogràfica El Volcán Música, que crec que defineixen molt bé l'esperit inconformista del músic i expliquen per què avui estem parlant d'ell en aquesta secció. No he conocido a nadie en mi vida que artísticamente sea tan inquieto como lo era él, con tantas ganas de conocer otras músicas. Él era el único de todos sus músicos que entendía de otras músicas y quería aprender de ellas. Porque una cosa es ser un músico muy bueno y otra un creador como él, con ese cerebro y esas ganas de hacer cosas. Era una persona extremadamente curiosa. Yo fui con él al Primavera Sound a ver a grupos como Animal Collective, Sonic Youth, y él alucinaba. Cuando escuchó a Sonic Youth en directo le encantó. Se le veía disfrutar mientras exclamaba, «Yo quiero algo así». Quiero esas guitarras, esos ambientes, esas texturas. I així va ser com va néixer l'idili entre Morente i el rock experimental de Sonic Youth. Arribem al final del cafè de Punt 7 Ràdio i com sempre ho fem amb música. Abans però recordem que podeu recuperar aquest o qualsevol altre programa entrant a sansaloni.cat/radiolacarta. Ens podeu escriure a cafè.setradio@gmail.com i ens podeu seguir a la nostra pàgina de Facebook. Per acabar, tal i com hem dit, escoltarem la col·laboració que el 2005 van fer Sonic Youth i Enrique Morente a València durant el festival Green Space. Una peça de 10 minuts de durada que, modestament, crec que és una mostra d'experimentació portada al màxim nivell i que simplement intenta obrir noves fronteres en el món de l'art i la música. Personalment us recomano que busqueu el vídeo d'actuació, ja que almenys a mi em resulta sorprenent veure els músics d'acompanyament i palmeros de Morente combinats amb l'estètica rockera i underground dels músics de Sonic Youth. Són 10 minuts en què dos mons totalment oposats s'ajunten per una causa superior com és la creació artística i musical. I ho fan amb un cantaor i un grup de rock que, tot i ser tan diferents, han tingut en comú l'afany per trencar els límits de la música fins a camins insospitats. I en una d'aquestes cruïlles van coincidir per portar la música popular on ningú abans ho havia fet. Per gustos els colors, però cada vegada que escolto això se'm posa la pell de gallina. Espero que vosaltres ho gaudiu tant com jo i ens veiem la setmana que ve aquí, al Cafè de Punt 7 Ràdio. Salut i cafè!
Bona nit!
Fatiguita de la muerte se la robaron ya mi mano. Haré curra, vida con el deseo que tengo de vivir.
Leiva.
Gonzalo, ¿le quieres dar eso? Con esto llevo la vida con el deseo que Malo. Tengo de vivir.
Gonzalo. Gonzalo.
Vaya, Gonzalo.
Ah.
Ui.